L'FBI investiga el nou intent d'assassinat contra Donald Trump. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Quan només falten 7 setmanes per a les eleccions presidencials als Estats Units, un possible segon intent d'assassinat contra Donald Trump marca l'agenda. La foto del sospitós, detingut ahir mateix a la nit, avui fa la volta al món, Joan Bota.
És un home de 58 anys que hauria intentat apuntar a Trump amb un Kalashnikov des de la reixa d'un camp de golf de Florida on l'expresident jugava. Trump ja utilitza aquest incident per fer campanya.
Mentrestant, a Europa, el focus d'atenció són les inundacions que afecten bona part del centre i l'est del continent.
La responsable és la tempesta Boris, que ja ha provocat pel cap baix 15 morts.
Berlín, Oriol Serra.
Bon dia. Un nombre de víctimes que podria anar a l'alça perquè hi ha nombroses persones desaparegudes tant a Àustria com a la República Txeca. Aquí, a Alemanya, estem per una crescuda del riu Elba que farà disparar el nivell d'alerta per inundacions.
Mentrestant, en plana política, Pedro Sánchez reclama als socis de la investidura suport als pròxims pressupostos generals de l'Estat que es compromet a presentar en qüestió de setmanes. Madrid, Paula Brujats.
Sí, no hi pensa renunciar, els portarà al Congrés i reclama als grups que hi donin suport si no els ha avisat que seran responsables que els ajuntaments i les comunitats tinguin 5.000 milions d'euros menys per gastar.
Yo creo que es el momento para el diálogo y también para el acuerdo, cada cual desde donde le hayan puesto los electores.
Demana Junts altura de mires, però també el Partit Popular, que avui ha vist com el Tribunal Constitucional ha paralitzat els recursos contra la llei d'amnistia que han presentat les comunitats governades pel PP.
I a Catalunya, el diari Ara explica avui que Esquerra va mantenir activa l'estructura B fins al mes de maig, coincidint amb les últimes eleccions al Parlament.
Després dels atacs de falsa bandera contra els germans Maragall, l'estructura paral·lela amb què es feien accions com els cartells de l'Alzheimer es va limitar a canviar d'empresa a través de la qual es pagaven aquesta mena d'accions.
Això pel que fa a Esquerra, però és que a Junts, la regidora de Pineda de Mar, que va denunciar Eduard Pujol per assetjament sexual, admet que la van utilitzar i ara demana perdó.
Ho ha avançat al País, Noemí Llorenç. La regidora argumenta que gent de Junts, no concreta qui, d'aquest partit, la va pressionar per fer mal a Pujol políticament. Sentiu Judit Jané, que és advocada de Pujol.
L'Eduard Pujol el que vol és veure restaurat el seu honor i el seu bon nom.
I avui fa mig any que va entrar en vigor la regulació de lloguers a Catalunya. 6 mesos després, la meitat dels anuncis de pisos dels portals immobiliaris són de temporada.
Els habitatges que es lloguen per mesos esquiven el topall de preus i una recerca del Matí de Catalunya Ràdio demostra que s'han disparat aquests lloguers des de l'entrada en vigor de la llei. En declaracions a Televisió Espanyola, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, admet que la solució passa per equiparar el lloguer de temporada al convencional.
De manera que puguem equiparar drets i deures del lloguer ordinari amb aquest ús temporal.
I a la cultura, avui s'han presentat detalls de la Setmana del Llibre en Català, que arrenca divendres que ve. Què podem destacar?
100 novetats editorials, 150 signatures d'autor, prop de 270 activitats i, sobretot, un canvi d'ubicació. Del moll de la fusta al passeig Lluís Companys, obligat per la Copa Amèrica de Vela que ocupa el port.
Quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Els aficionats del Barça se les prometien molt felices, tot era de color de rosa, però avui han tingut una mala notícia. Dani Olmo estarà un mes de baixa.
Es va lesionar ahir a Montilivi, té un trencament al bíceps femoral de la cuixa dreta i, per tant, Olmo es perdrà el debut blaugrana a la Champions a dijous amb el Mònaco. Sabrem també com es prepara per al partit amb el PSG al Girona, després d'encaixar ahir la derrota per 1-4 amb el Barça.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes retencions localitzades a la C58 a la sortida de Barcelona pel Nus de la Trinitat en direcció Terrassa, cosa que afecta la B20 de Pota Nord amb cua de Santa Coloma de Gramenet fins al Nus de la Trinitat i la Ronda Litoral des del Bon Pastor fins al Nus de la Trinitat. També hi ha trams de lentitud a la mateixa Ronda Litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat. A la Ronda a Dalt també trànsit lent d'Esplugues a Pedralbes en direcció Trinitat i comarcal 245 amb aturades de Cornellà a Sant Boi en tots dos sentits a causa d'obres.
Tot això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ens sentem setmana i de moment, remarco això de moment, tranquil·litat i bonança.
Sí, de moment això, i ja veurem cap a on anem, perquè el grau d'incertesa en el pronòstic d'aquesta setmana és realment molt elevat. Per tant, pot ser que hi hagi una miqueta, no un ball de bastons, però sí un ball d'afirmacions i alguna gairebé contradicció. I és que els mapes a casa nostra estan ballant moltíssim. De moment, sí, tranquil·litat avui. Demà a la tarda, alguns ruixats al Prepirineu, Catalunya Central, i demà al vespre, algun cap a la costa de l'Ebre. Aquí ja podria tenir una certa intensitat. Però a gran part de Catalunya, sol i núvols. I dimecres, potser més ruixats, però sense ser gran cosa. Però tot això, molt, molt en pinces i molt en condicional.
Molt bé, doncs si hi ha ball de bastons entre mapes, el millor que podem fer cada dia a les dues és sentir el Francesc Mauri que ens expliqui cada dia què és el que anirà passant. Francesc, fins ara, bon dia.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Res m'aturarà, mai em rendiré. Això ha escrit Donald Trump als seus seguidors poc després que ahir els serveis secrets van frenar el que l'FBI anomena un suposat nou intent de magnicidi. Aquesta vegada no han arribat a disparar contra el candidat republicà. Abans, els serveis secrets nord-americans han obert foc quan el sospitós, armat amb un rifle, era a prop del camp de golf on estava jugant Donald Trump a Florida. Els mitjans locals han identificat el sospitós com a Ryan Routh, de 58 anys, que havia demanat lluitar a Ucraïna. L'incident té lloc 2 mesos després de l'intent d'assassinat que va patir el mateix Trump a Pennsilvània, del qual va sortir amb ferides lleus a l'orella. Des d'aleshores, els serveis secrets han estat exposats a un fort escrutini i han reforçat la seva seguretat. Washington, Francesc Garriga.
Donald Trump jugava al seu camp de golf de West Palm Beach aquest diumenge al migdia, hora local, quan s'han sentit trets i l'han evacuat. Era un agent del servei secret que, per precaució, expliquen, ha disparat contra un home a qui ha vist amb un rifle entre uns arbustos, apuntant cap al camp de golf des de fora de la reixa del recinte. L'home s'ha escapat i l'han detingut minuts després. La policia ho explica així.
In the bushes where this guy was.
Entre els arbustos on hi havia aquest home hi hem trobat un rifle d'estil AK-47 amb una mira telescòpica, dues motxilles i una GoPro amb la que volia fer fotos. La gent del servei secret, que era sobre el terreny, ha fet una feina fantàstica. Ha pogut veure com el rifle sobresortia de la reixa i immediatament encarar-se a l'home que de seguida s'ha escapat.
At which time the individual took off.
El detingut és un home blanc de 58 anys que podria tenir historial de delictes amb armes i d'aquí se sap que pretenia lluitar amb l'exèrcit ucraïnès per defensar el país de la invasió russa. Els motius o què hauria pretès encara no es coneixen. L'FBI, però, ja ho qualifica d'intent d'assassinat. Tant el president Joe Biden com la candidata i vicepresidenta Kamala Harris han lamentat l'incident.
I mentrestant, 15 persones han mort per la tempesta Boris, que des del divendres està afectant el centre i l'est d'Europa i deixa un paisatge devastat. Les últimes víctimes les han trobat aquest matí a Àustria, Polònia i Txèquia, però encara hi ha diversos desapareguts. Amb unes previsions gens optimistes, les autoritats demanen a la gent que no es mogui si no és necessari i a Alemanya temen la crescuda de l'Elba. Berlín, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Tot i que les previsions meteorològiques indiquen una millora considerable a partir de demà a Alemanya, la situació de màxima alerta per inundacions es manté en aquest país davant la crescuda imminent del riu Elba i dels seus afluents, com és el cas del riu Spree i del Havel a Berlín i a Brandenburg. A Saxònia es tem que l'Elba es pugui desbordar al seu pas per Dresden, especialment perquè les runes del pont han ensorrat la setmana passada i fan efecte embassament. A Àustria, precisament, s'han hagut d'obrir les comportes de la presa d'Ode Einstein per evitar el seu trencament. Això ha portat encara més aigua als rius de la Baixa Àustria, una zona declarada catastròfica i on ja s'han lamentat diverses víctimes mortals, entre les quals un bomber. Hi ha 25.000 voluntaris treballant en les tasques de desenrunament. Fins i tot a Viena, la capital, les autoritats han demanat a la gent que no surti de casa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio des d'allà Martin Babeluk.
L'Ajuntament ha dit que tothom s'hauria de quedar a casa si sigui possible. Els metros i els trens funcionen a un nivell molt baix ara i la majoria de la gent treballa de casa. Hi ha moltes escoles que estan tancades i tothom està esperant, bàsicament.
A Txèquia, a Romania i a Polònia també viuen hores dramàtiques davant el que ja es consideren les inundacions del segle. L'electricitat i les comunicacions s'han vist afectades a milers de pobles d'aquests països. El pitjor, però, són les nombroses persones desaparegudes fins al moment.
Passant 10 minuts de les dues, deixem la política internacional i anem a política espanyola, que ja mira cap als pressupostos per l'any que ve, i Pedro Sánchez no renuncia a aprovar-los, tot i que té molt difícil amarrar els suports. Avui ha reclamat als socis d'investidura, com Junts o Esquerra, que no facin descarrilar uns pressupostos que donaran més diners a les comunitats autònomes i als ajuntaments. I ha advertit que s'equivoca qui pensi que estarà mort políticament si es tomben. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia?
Aquest és el missatge que Pedro Sánchez ha enviat durant la reunió que ha fet avui al Congrés amb els diputats i els senadors socialistes.
Sí, i on ha reconegut que ho té complicat per governar per l'aritmètica parlamentària, però ha dit que anirà partit a partit i el primer serà el dels pressupostos. Ho té difícil, com deies, perquè el PP, però també Junts, ja l'ha advertit que si no canvia res votaran en contra del primer tràmit, en contra dels objectius de dèficit que preveuen 5.000 milions d'euros més per a comunitats i ajuntaments. I Pedro Sánchez ha enviat aquest avís.
5.000 millones de euros que podrían no llegar si estos partidos políticos conservadores olvidan a sus votantes y se dejan llevar por el sectarismo.
La Moncloa no renuncia als comptes i creuen que poden tancar acords quan passi la tardor de congressos de Junts i Esquerra. Sánchez ha dit que passi el que passi, pensa esgotar la legislatura.
Que se presentan 18 meses sin elecciones a la vista. Bueno, yo creo que es el momento para el diálogo y también para el acuerdo.
I avui ha passat de puntetes pels temes espinosos com el finançament per a Catalunya, ha negat cap privilegi pels catalans i ha replicat al PP que si volen negociar també reconeixerà les particularitats de les seves autonomies.
Nuestro modelo de financiación autonómica es el mismo en todos los territorios. Blindar los pilares del estado del bienestar, atendiendo a las particularidades de cada uno de esos territorios.
Sánchez ha anunciat també que demà el Consell de Ministres aprovarà el famós pla de regeneració democràtica per intentar frenar la desinformació que va prometre després dels seus 5 dies de reflexió.
I mentrestant, el Tribunal Constitucional estudiarà si les comunitats autònomes estan o no legitimades per recórrer contra la llei d'amnistia. I fins que no hi hagi una decisió, deixen suspens l'admissió a tràmit de les 16 demandes presentades per les comunitats autònomes governades pel Partit Popular i també la socialista de Castella-La Manxa. Seguim a Madrid ara amb David Magarejo.
Ara és feina dels lletrats del Constitucional elaborar un informe que celebrarà el ple i que declari si aquests recursos són admissibles, perquè la doctrina del TC diu que les autonomies només poden impugnar qüestions que afectin les seves competències. L'estudi no anul·la els recursos, s'agrupen tots en un sol procediment per aplicar el dictamen de manera conjunta. Al Constitucional hi arriba també una demanda de Carles Puigdemont, Antoni Comín i Clara Ponsatí per recusar el magistrat català José María Macías. Demanen que Macías, del sector conservador, sigui apartat del debat de la llei de l'amnistia perquè s'ha pronunciat públicament diverses vegades en contra de la llei i els seus interessos. En l'escrit de recusació es recorda que el magistrat ha qualificat la llei d'inconstitucional.
I a la política catalana, els partits independentistes que continuen amb embolics interns. Per exemple, gir en el cas de les acusacions d'assetjament sexual fetes per dues militants de Junts per Catalunya contra l'actual senador d'aquest mateix partit, Eduard Pujol, que les va denunciar per injúries. Una de les dues dones li ha demanat perdó en un escrit dirigit al jutge i ha admès que Eduard Pujol no la va assetjar, Jordi Corbalan.
Sí, es tracta de la regidora de Pineda de Mar, Noemí Llorenç. Com que és un procés penal per rescabalar l'honor, Pujol l'ha perdonada i no hi haurà judici. En l'escrit, avançat avui pel diari El País, Llorenç assegura també que s'ha sentit manipulada per determinades persones de Junts, que no concreta, i que la van utilitzar per fer mal políticament a l'aleshores diputat. Judit Gené, l'advocada d'Eduard Pujol, s'hi ha referit en declaracions a Catalunya Ràdio.
Però això és una cosa totalment diferent i que escapa del control de l'Eduard. L'Eduard Pujol no hi era ja. Ell no ho sap com va anar això. Ell l'únic que sap és que una persona va dir una cosa i que allò que va dir era mentida. I el procediment penal ha anat d'això, de lo que va dir aquesta persona en relació a l'Eduard Pujol i que l'Eduard Pujol vol veure reinstaurat el seu honor.
Junts no s'ha volgut pronunciar avui sobre aquesta nova acusació de Llorenç. Fa 4 anys, la direcció del partit va suspendre de militància Eduard Pujol, que va haver de deixar l'escó al Parlament, però al cap d'uns mesos li van tornar el carnet després de constatar que les denunciants no havien anat a la justícia. L'altra dona que va acusar Pujol, a qui l'actual senador també va denunciar per injúries, està pendent de judici.
I noves revelacions també de l'anomenada estructura B d'Esquerra Republicana. La setmana que dissabte el partit celebra Consell Nacional i en què Oriol Junqueras presenta presentarà la seva candidatura per liderar el partit. Després de la campanya de falsa bandera amb els polèmics cartells dels germans Maragall i les referències a l'Alzheimer, Esquerra va mantenir l'estructura paral·lela fins a les eleccions catalanes del maig passat.
La setmana passada, al matí de Catalunya Ràdio, ja va avançar missatges de WhatsApp de Marta Rovira que evidenciaven que ella suggeria accions per encarregar l'estructura B de comunicació. Avui el diari Ara publica que l'afer dels cartells no va fer desistir alguns dirigents de posar fi a aquestes campanyes. L'aleshores responsable de comunicació, Sergi Sabrià, va canviar d'empresa a través de la qual feien els encàrrecs a un grup de militants i els pagaven la feina. Amb aquest sistema van treballar fins a les eleccions catalanes del 12 de maig passat. Després d'aquesta nova revelació, Nova Esquerra Nacional, la candidatura interna pròxima Marta Rovira, ha demanat en un comunicat a la Comissió de Garanties del partit que actuï amb celeritat per tancar els expedients interns oberts i l'emplaça a fer-ho de cara al Consell Nacional de dissabte que ve, el mateix dia que Oriol Junqueras presentarà la seva candidatura de cara al Congrés de novembre.
Passa un minut d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa i de seguida fem balanç dels sis primers mesos d'estar en vigor la llei de l'habitatge. De moment, els resultats no són gaire engrescadors.
Catalunya migdia.
A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. I a Obramat Ponest. Obramat, on compren els professionals.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
A Carrefour anem de promo en promo, com el 2x1 en tots els productes Pantene. Si en compres dos, acumules l'import de la segona unitat al proper xec estalvi. I així en més de 1.600 productes. Fins al 24 de setembre als hipermercats, web i app. Carrefour.
Als 15 anys vaig veure el meu primer tauró. Són criatures perfectes, massa sovint incompreses, i estan en perill.
Hem pescat tant que ja quasi no en queden.
Si salvem els taurons, salvarem els oceans i amb ells el planeta.
Nits sense ficció, Gador i els taurons. Dimarts a la nit a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya migdia.
Passant dos minuts d'un quart de tres. Gairebé la meitat dels contractes de pisos de lloguer que s'ofereixen a Barcelona o a Tarragona són temporals i no de residència habitual, segons un minitiratge dels anuncis que ha fet el matí de Catalunya Ràdio. Demà, el Congrés dels Diputats ha de debatre una possible regulació d'aquests lloguers de temporada. Una altra regulació, la dels pisos turístics, enfronta la Generalitat a reclamacions multimilionàries, Jordi Canal.
Sí, el 44% dels anuncis de lloguer a la ciutat de Barcelona i el 45% dels de Tarragona són de temporada, d'11 mesos com a màxim, segons aquest seguiment del matí de Catalunya Ràdio, els portals immobiliaris Idealista i Fotocasa. Un percentatge que ha anat creixent des que fa mig any va entrar en vigor el control de rendes i un problema que cal abordar, segons Jaime Palomera, de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona.
Hem de començar a parlar de barraquisme vertical. És invisible, està amagat als edificis. Consisteix en subdividir els pisos i llogar-los per habitacions, cobrant per cada habitació el que abans es cobrava per un pis sencer. La fórmula per fer això són els mal anomenats lloguers de temporada, que en realitat són contractes escombraria.
El Congrés ha de decidir demà si fa passos o no per limitar aquests lloguers temporals després que a Catalunya la iniciativa no prosperés. Sí que ho va fer la regulació dels pisos turístics i ara els propietaris es preparen per reclamar fins a 3.000 milions d'euros a Barcelona i 7.000 al conjunt del país per la pèrdua de les llicències prevista a finals del 2028. Sentim Enric Alcàntara, president de la patronal Apertur.
Caldria una reflexió ben profunda d'aquest decret. No és acceptable de cap de les maneres
maneres no és bo per Catalunya i nosaltres com a associació arribarem fins on haguem d'arribar, no arribarem fins al final.
Recordem que hi ha més de 10.000 pisos turístics a Barcelona i prop de 100.000 a tot Catalunya.
La setmana passada es va fer viral una videodenúncia a la xarxa X, l'antiga Twitter, sobre els problemes d'accessibilitat a l'estació de Rodalies de Sant Vicenç de Calders des de feia més d'un any. S'hi veia un home que necessita cadira de rodes havent-se d'arrossegar per les escales.
Ya estamos, desde el 4 de mayo.
La solución es volver a Barcelona.
Yo em poso malalta. Quina imatge dones?
Avui, tots els ascensors d'aquesta estació funcionen, però associacions de persones amb mobilitat reduïda denuncien que el pla per fer accessibles les estacions de Rodalies triga massa a aplicar-se. Joan García, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar.
De fet, com està ara mateix la xarxa de Rodalies a Catalunya?
Adaptada al 78%, pel que fa a estacions i trens de Rodalies. Al metro aquesta xifra arriba al 94%. El compromís de Renfe és completar-ho d'aquí a 4 anys. L'associació de persones amb discapacitat física i orgànica COCENFE denuncia també una falta de manteniment i reparació ràpida quan falla un ascensor o una escala automàtica, com era el cas de Sant Vicenç de Calders des de feia més d'un mes. Javier Oña és un dels portaveus.
I això passa molt, perquè no tenen un manteniment correcte, perquè s'espatlla i no tenen un servei d'urgències com a prioritat, i bueno, ja vindrà.
Les persones amb mobilitat reduïda també alerten que no tots els trens ofereixen espais adequats per viatjar i que sovint estan ocupats per altres usuaris. El nou centenar de trens per Rodalies començaran a entrar en servei el primer semestre de l'any que ve, seran tots accessibles. Mentrestant, Renfe ha destinat 138 milions a adaptar-ne alguns d'actuals. El metro, els nous trens que van entrar en servei fa un any, a les línies 1 i 3, tenen portes i els passadissos són més amples.
Des que ha començat aquest any, els Mossos d'Esquadra han intervingut en mig miler de casos de bullying escolar i d'aquests, una quarantena han acabat amb denúncies formals. Els incidents van des d'amenaces als furts i, molt excepcionalment, a agressions físiques. En tots els casos, les víctimes pateixen l'assetjament també des de les xarxes socials, Miquel Jarque.
Us ho avancem aquí a Catalunya Ràdio. En concret, han estat 557 intervencions per assetjament i la majoria, 301, a demanda dels centres. La majoria de casos no han implicat l'activació de protocols al centre i s'han solucionat amb una xerrada amb la classe. En aquests casos, els Mossos intenten activar sobretot els companys que han vist episodis de bullying però no han fet res. Xavier Ibarz, agent de la unitat de proximitat dels Mossos d'Esquadra, explica que la via policial ha de ser l'últim recurs.
Creiem que la denúncia a vegades no és la solució. La denúncia és una conseqüència. L'escola fa una intervenció, és causa i efecte. L'escola avui aplica una sanció, o sigui que uns treballs a la tarda i demà comencen a fer. La justícia és molt més lenta.
Escarnis i assetjaments que en el 100% dels casos es fan a través de les xarxes socials de la víctima.
Ho fan a través de memes, stickers, manipulacions de fotos, però ja no s'entén un assetjament sense que hi hagi aquesta part de ciberassetjament.
En el gruix dels casos, l'edat de les víctimes se situa entre els 11 i els 16 anys.
I Angela Dobrovolsky, l'exdona del productor televisiu Josep Maria Mainat, ha estat condemnada a 4 anys i mig de presó per intentar matar-lo amb una sobredosi d'insulina. El tribunal li ha imposat una pena baixa perquè considera que se'n va penedir i va avisar urgències per revertir el xoc. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. S'enfrontava a 13 anys de presó, però l'han condemnada finalment pel delicte de lesions i no d'intent d'assassinat. Mainat, que ha anat personalment a l'Audiència de Barcelona, ho valorava així a la sortida.
Em sembla bé, per una part, que s'hagi reconegut que sí, l'haver intent d'assassinat, pel fet de penedir-se que quedi una persona absolta, això és una cosa que diu el Codi Penal, jo no puc ser en contra del Codi Penal, però una mica exagerat.
Segons les acusacions, Angela Dobrovolsky, que llavors cursava el sisè curs de medicina, va calcular l'estona de la baixada de sucre, ja que Mainat és diabètic, per avisar emergències quan el xoc hipoglucèmic fos irreversible. De fet, hi va trucar 20 minuts després de constatar la baixada i quan Mainat ja estava inconscient.
El president de l'Argentina, l'ultraliberal Javier Milei, ha presentat uns pressupostos per l'any 2025 que ha definit com l'ajustament més gran de la història de la humanitat. L'objectiu és retallar la despesa pública, arribar al dèficit zero, créixer un 5% del PIB i reduir la inflació interanual del 250 al 18%. La contrapartida és una pobresa creixent amb destrucció de llocs de treball i sous i pensions a la baixa. Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
Poc després de l'esclat financer del Corralito del 2001, la Universitat Argentina de Quilmes, a l'àrea metropolitana de Buenos Aires, va començar a elaborar la que llavors es va batejar com la supersopa, un aliment econòmic i nutritiu pensat per alimentar gran quantitat de persones de manera ràpida i eficient. La supersopa va deixar d'elaborar-se ja fa uns anys, però ara els estudiants d'aquesta universitat han reflotat aquest projecte social per la creixent demanda, i és que un 52% dels argentins són pobres. Anaí Cuellas és responsable d'enginyeria alimentària de la Universitat de Quilmes.
Doncs hem perdut la comunicació.
Milei ocupa la Casa Rosada des del desembre passat i com a president ultraliberal de l'Argentina treu pit per haver frenat, diu, la inflació. Les grans retallades i tisorades macroeconòmicament han fet efecte, però la desinversió pública en assistencialisme social han disparat, per exemple, la indigència al 12% de la població. I les ONGs, com Fletxa Bus, que ofereix un plat calent i un llit on dormir, en un autobús de dos pisos no donen l'abast. Sofía Bragado és assistent social.
Hay mucha gente que sabe que vamos y nos esperan. Hay veces que, lamentablemente, hay gente que se queda abajo.
El deliri absolut pel que passa a l'Argentina i que viuen també els argentins fa, per exemple, que es visqui amb certa alegria viure en un país amb una inflació interanual del 250% i del 4% mensual. I és que sempre es pot estar pitjor.
D'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. Comença a Catalunya la campanya per protegir els nadons de fins a 6 mesos de la bronquiolitis. La immunització es farà als centres d'atenció primària i als hospitals durant el primer mig any de vida dels nadons, que és quan més risc hi ha d'hospitalització, Mònica Mas.
Sí, és el segon any que el Departament de Salut immunitza els nadons de 0 a 6 mesos contra el virus respiratori sincicial que causa les infeccions respiratòries més freqüents, com la que deies, la bronquiolitis. Des d'avui, els que han sigut pares a partir de l'abril i fins al setembre poden demanar al seu cap de referència o rebran un SMS per recordar-los que poden immunitzar els seus fills. I els que neixin a partir de l'1 d'octubre, d'aquest 1 d'octubre, se'ls immunitzarà a l'hospital durant els dos primers dies després del part. El nou secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, remarca el cost-benefici d'aquesta immunització veient l'èxit de la campanya anterior.
Disposem d'un medicament que ens serveix per prevenir una malaltia que té un impacte important a la població infantil, exactament als nadons i als lactants, i que sabem que és estacional i que per aquest motiu comencem avui aquesta campanya. Una immunització que, a més, va ser un èxit. L'any passat vam tenir un impacte molt gran disminuint la càrrega de morbilitat i de mortalitat en aquests nadons i lactants.
La immunització contra el virus respiratori sincicial no és una vacuna, és un anticòs monoclonal. El departament preveu inocular-lo a uns 66.000 nadons amb un cost de més de 14 milions d'euros.
Resultats encoratjadors d'una nova alternativa terapèutica per pacients de càncer de colon metastàtic amb una determinada mutació que afavoreix el creixement d'aquests tumors. L'han desenvolupada investigadors de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron i per primera vegada ha donat bons resultats en malalts que encara no s'havien fet resistents als tractaments, Purificació Barcelona.
Sí, de fet, ja s'havia assajat amb malalts amb resistència als tractaments convencionals i amb bons resultats. I ara, en 40 pacients que no s'havien tractat abans, també ha demostrat que provoca una resposta favorable en el 75% dels casos, amb una taxa del 93% en el control de la malaltia durant almenys un mes i mig, i sense afegir toxicitat al tractament. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Elena Élez, cap del grup de càncer colorectal del BIO.
Té una taxa de resposta del 75%, que per ser aquesta proporció de pacients és molt, molt alta, perquè fins ara no hi havia teràpia dirigida per pacients amb una mutació de KRAS G12C en primera línia de tractament. És un tractament molt ben tolerat i que no afegeix efectes secundaris addicionals que limitin o retrasin el tractament als pacients.
Els resultats de l'estudi s'han presentat al Congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica, ESMO, que s'està celebrant a Barcelona.
Falta una mica més d'un minut per arribar a 2:45 de la tarda. Catalunya tanca la temporada de salvament a les platges amb 18 víctimes mortals, lluny de les 25 que hi va haver l'any passat. Les xifres d'ofegaments en el que portem d'any són les més baixes dels últims 4 anys. A Tarragona és on més s'han reduït, ja que s'ha passat de 12 víctimes a només 5. Tarragona, Manel Sastre.
El bon temps i la reducció dels dies amb bandera vermella hi tindrien molt a veure, segons explicava el coordinador del Servei de Platges de la Creu Roja a Tarragona, Aleix Font. La gent sembla que també està més conscienciada.
Una de les coses que més ens ha acompanyat, sobretot, ha sigut l'estat del mar. Hem tingut moltes menys banderes vermelles aquest any que l'any passat. Pot ser que arrel de que fos un estiu l'any passat un estiu molt complicat, també la ciutadania s'hagi conscienciat una mica.
I és que a Tarragona veníem d'un 2023 negre, amb 12 ofegaments a les platges. A Catalunya, però, s'està revisant també si s'avança el servei de salvament en detectar un repunt de casos fora de temporada, segons explica Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
Es replanteja com són aquesta cobertura dels serveis de socorrisme de platges. S'han d'adaptar a aquestes noves afluències que es produeixen ja molt abans de l'inici clàssic de la temporada de bany, que era finals de juny.
A Tarragona, però, es mantindrà la vigilància a la platja de la Rabassada els caps de setmana de setembre.
El sector turístic de les comarques de Girona reclama que es mantinguin fins a la tardor els serveis pels visitants que hi ha durant l'estiu. Ho considera imprescindible si realment es vol prolongar la temporada i proposa un debat entre el sector públic i el sector privat. Girona, Fèlix Martín.
Coincidint amb la segona quinzena de setembre, s'ha acabat la neteja diària de la majoria de platges al servei de socorrisme. És només un dels exemples que ha posat en declaracions aquesta emissora el president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà i responsable del sector del càmping a Catalunya, Miquel Gotanegra.
Han d'estar preparats per això, no? I han de millorar el transport públic, la neteja, per exemple, dels passejos, la neteja de platges. Hi ha molts aspectes en què realment crec que hi hem de profunditzar i hem de treballar-hi per poder tenir una destinació de molta més qualitat, no?
Peticions que fa les administracions, i és que, sense dir noms, creu que hi ha poblacions turístiques que s'han de posar les piles.
La millora de la qualitat no solament ens afecta a nosaltres, sinó que també afecta les destinacions, perquè una part d'aquest producte turístic és la destinació, no? I en molts casos la destinació no està a l'alçada del producte que generem nosaltres, no?
El president del Patronat de Turisme, Costa Brava, Pirineu de Girona, no vol entrar en polèmica. Destaca que la major part de la seva feina ja se centra precisament a fer promoció fora de l'estiu.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè les escoles de la Vall d'Aran tindran, a partir d'aquest curs, el doble d'auxiliars de conversa. La seva missió és que l'aranès esdevingui la llengua de comunicació entre els alumnes fora de les aules. Viella, Sofia Cabanes.
Les 7 escoles de la Vall d'Aran disposaven fins ara de 3 auxiliars de conversa a educació infantil. Ara el govern aranès n'ha incrementat la plantilla fins a 6 i intervindran també en educació primària. Angelina Cases és la consellera de Coneixement.
En conseqüència d'aquesta gran labor que està venent en educació infantil, però m'ho queuen múltiples menatges que arriben de d'hora, demanaven primer i dos de primària.
A l'hora del pati, els auxiliars proposaran jocs i activitats en grup i en aranès. Verònica Barés és tècnica de llengua del Consell General.
També hi ha una funció de monitores de pati que ell que és que n'ha jugat els menatges en aranès, proposant-les tot tipus de joc.
La mesura respon a una reivindicació de l'escola aranesa.
Passant 2 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida, la cultura.
Catalunya migdia.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Arriba a La Palanca, la quarta edició del Festival de Circ Contemporani d'Esparreguera.
Del 27 al 29 de setembre, els carrers s'ompliran amb acrobàcies, malabars i equilibris. Artistes internacionals i locals.
Espectacles de sala i de carrer, amb tallers gratuïts per tota la família.
Ens veiem a La Palanca. Organitza l'Ajuntament d'Esparreguera.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot enviem-ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Si està bé a la tarda.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts de 2 quarts, la Setmana del Llibre en Català ja escalfa motors. A partir de divendres i durant 10 dies, al Passeig Lluís Companys de Barcelona es faran prop de 270 activitats i es presentaran més de 100 novetats editorials. La Gran Festa del Llibre, però, té clar que l'any que ve vol tornar a la seva antiga ubicació, al Moll de la Fusta. Barcelona, Montse Camps.
L'any passat, al Moll de la Fusta, es van rebre 62.000 visitants i les vendes van créixer un 20%. A causa de la Copa Amèrica, aquest any es fa el Passeig Lluís Companys, un espai una mica més reduït, on hi haurà 298 expositors i 86 casetes més petites que les habituals. Pel president d'Editors.cat, Ilia Perdigo, es veu com una oportunitat, però aposten per tornar on s'ha fet els últims anys.
El punt de partida ara és tornar a les dates i a l'ubicació que teníem establertes fins ara. Quan acabi aquesta setmana, benvingut sigui el debat. Però nosaltres, la nostra idea, sí o sí, és tornar amb dates i ubicació al Moll de la Fusta.
Aquests dies hi haurà més de 150 signatures d'autors i entre les novetats destacades hi ha el nou videopodcast Trames, fet en col·laboració de 3CAT, que vol fer més visible el llibre en català.
El mític Molino obrirà les portes el 27 d'octubre amb concerts íntims de jazz, de flamenc i de folk i amb una oferta gastronòmica. Amb la nova etapa de l'icònic teatre barceloní, l'Ajuntament vol revitalitzar el Paral·lel com a eix cultural, Montse Mas.
Sí, el Molino deixa enrere la revista i oferirà música minoritària a tocar del públic, que també podrà sopar i veure. Jordi Herreruela és el propietari de la gestora de la sala Barcelona Events Musicals, organitzadora del Festival Cruïlla.
Amb aquesta idea que teníem dels clubs del els anys 30, del Cotton Club, del Birland, i sí, es podrà sopar i es podrà veure, tot i que soni sacrilegi, ens sembla que la música ve d'aquí, però a Barcelona ara mateix no existeix aquesta oferta.
El procés de reactivació del Paral·lel culminaria d'aquí 2 anys amb la reobertura del Teatre Arnau, com ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni.
Començarem les obres de rehabilitació de l'Arnau primer trimestre de l'any vinent. La idea és tenir-ho acabat en 2 anys, 3 anys, i, per tant, arribar al 26-27 amb el Teatre Arnau també reconstruït i en ple funcionament.
A més de música en directe, El Molino també s'hi programaran actuacions còmiques i de DJs.
And the Emmy goes to Shogun.
Ja ho heu sentit. La sèrie Shogun ha triomfat aquesta matinada a la gala dels Emmys, els premis més importants de la televisió nord-americana. Aquesta sèrie, que és una història èpica situada al Japó feudal, ha guanyat 4 guardons, entre aquests el de millor sèrie dramàtica, Montse Pujol.
Els actors Anna Sawai i Hiroyuki Sanada s'han endut els guardons a millor actriu i actor protagonista. Shogun també ha aconseguit el premi a millor direcció. Sanada, l'actor, ha celebrat la unió de cultures que suposa la sèrie.
És un projecte somiat que uneix l'est i l'oest amb molt de respecte. I Shogun m'ha ensenyat que quan treballem junts podem fer miracles. Junts podem crear un futur millor. Moltes gràcies.
Thank you so much.
Comptant els premis tècnics, que ja es van entregar la setmana passada, Shogun s'ha endut 18 premis Emmy, tot un rècord, i la gran sorpresa de la nit l'ha donada la sèrie Hacks.
Sí, s'ha imposat com a millor sèrie de comèdia. És una història sobre una monologuista llegendària en hores baixes i una guionista jove que no troba feina. Justament la protagonista, la veterana Joan Smart, s'ha endut el premi a millor actriu de comèdia. The Bear s'ha quedat sense el premi principal i s'ha conformat amb 4 estatuetes.
I deixem les sèries i parlem de cinema, o més ben dit, d'allò que envolta el cinema.
Get away from her, you bitch!
Per primera vegada arriba a Catalunya una exposició retrospectiva del creador d'Alien, l'artista suís H.R. Giger. Les seves figures van inspirar el director de cinema Ridley Scott per fer la pel·lícula. La mostra es pot veure a Salta, al gironès. Núria Pereira.
Hola, bon dia. L'exposició permet veure dibuixos de l'Alien abans que fos Alien, la reconeixible figura llargaruda antropomòrfica amb el cap ben ovalat, ideada per Giger, va inspirar el director de cinema Ridley Scott. Aleshores van a buscar-lo perquè formés part de l'equip de la pel·lícula. Vila. A l'exposició de la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt es poden veure fotografies del rodatge, una feina per la qual Guígar va guanyar l'Òscar als millors efectes visuals. Però pel comissari de l'exposició, Carlos Arenas, la seva influència va més enllà d'Alien.
Tracta moltes de les problemàtiques que ens assolen actualment, com pot ser la relació amb la tecnologia, com pot ser la destrucció del medi ambient, i pense que és un artista que té una visió futurista de tots els problemes del món contemporani i que cal visitar-lo, cal observar les obres amb deteniment.
La seva obra mostra un estil propi anomenat biomecànic, d'éssers que són mig persones i mig màquines, sense colors, bàsicament fa servir escales de negres i grisos, un estil que l'exposició es defineix com a surrealisme negre.
I durant 15 dies, la Fundació Èpica, la fàbrica d'idees de la Fura dels Baus, presenta al Port de Badalona el Festival Internacional The Gate, Art, Ciència, Tecnologia i Societat, en el marc de la Biennal Manifesta. Es tracta de tres performances que combinen arquitectura, ciència i tecnologia i disciplines artístiques. Badalona, David Àngela.
Del 16 de setembre al 3 de novembre, la Fundació Èpica fa aquesta proposta dividida en quatre blocs, on hi ha, entre d'altres, l'exposició Oceans in Transformation. Pep Gatell, el director artístic de la Fundació, destaca l'objectiu d'aquesta proposta.
Que la gent entengui que aquests espais de connexió entre ciència, tecnologia i art són importants. No existeixen i tindrien que existir més. El que sí que necessitem és que, així com hi ha centres de creació de circ i tothom els entén, no? Entendido. Això encara no s'entén.
The Gate també inclou una activitat de divulgació científica, l'European Science Night, i el Festival AIR, l'acte de cloenda de les residències artístiques del projecte Artistic Innovations for European Resilience.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Es fa oficial una notícia avançada pel Tot Costa fa una setmana, i és que Aitana Bonmatí renova el seu contracte amb el Barça.
I ho fa fins al 2028. La firma s'acaba de produir fa pocs minuts.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Dies que els oients de Catalunya Ràdio ja ho sabeu, Aitana Bonmatí serà blaugrana, mínim 4 anys més, una notícia que va avançar la Ruth Vilà fa dies i que avui, Ruth, ja s'ha fet oficial.
Aitana ha firmat avui la renovació, ho ha fet a les oficines del club, acompanyada de la seva família i en presència del president Joan Laporta i els responsables de l'equip femení. La renovació és fins al 2018. I cal recordar que Aitana acaba de contracte l'estiu que ve. La migcampista es converteix en la més ben pagada de la plantilla i amb una clàusula de rescisió ara mateix fora de l'abast del mercat. Recordem, Laia, que Aitana tenia fins ara una clàusula de 3 milions d'euros i que el Chelsea estava disposat aquest estiu a pagar-la si Aitana hagués volgut marxar.
Culés, la història continua.
I aquesta nit acaba el mercat, aquí, el mercat de fitxatges del futbol femení, i no tindrem moviment al Barça.
En principi no, segons hem pogut saber a Catalunya Ràdio, però el club va rebre la setmana passada una oferta d'1,1 milions d'euros de l'Arsenal pel traspàs de Kira Walsh. Però la direcció esportiva va rebutjar l'oferta perquè consideren Walsh una jugadora clau insubstituïble a aquestes alçades del mercat.
Per cert, remarquem-ho, fins al 2028, que has dit 2018.
Cap enrere no anem.
Aitana, blaugrana, fins al 2028.
Això mateix.
I el Barça masculí, que segueix imparable a la Lliga, 5 victòries en les 5 primeres jornades i amb un equip que creix a cada partit. Ara repassarem aquesta victòria, l'última, ahir a Montilivi, però abans, una de les males notícies també del dia, la lesió de Dani Olmo, que ja tenim el diagnòstic. Ramon Salmurro.
Aquest matí li han fet proves i els resultats han agreujat les primeres exploracions. Lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta, que el tindrà fora de l'equip durant almenys un mes, entre 4 i 5 setmanes de baixa. Si es compleix aquest termini de recuperació, l'ex de Leipzig es perdrà 4 partits de Lliga, Villarreal, Osasuna i Alavés fora i Getafe a casa, i els dos primers de Champions, Mónaco a fora i Young Boys a Montjuïc, i podria tornar a passar de l'aturada de seleccions de la primera quinzena d'octubre. Una lesió que arriba en un moment dolç. D'Olmo, 3 gols en 3 partits.
I de l'entrenament d'aquest matí del Barça, una novetat important.
Frenkie de Jong és la notícia positiva del dia. Avui ha saltat a la gespa i ha fet una part de l'entrenament amb el grup, com Gavi. Després de 5 mesos fora de l'equip per la lesió al turmell, ara cal veure com De Jong paeix les càrregues del treball amb el grup i si pot tenir continuïtat si desapareixen definitivament aquests problemes al turmell.
Compte, rep la pilota Pedri a l'interior de l'àrea, supera Gazzaniga, xuta Pedri, gol! Gol, 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 gol de Pedri en una magnífica jugada de combinació amb passades al primer toc, com feia el Barça abans!
El Barça de Flick recupera sensacions de feia temps amb combinacions ràpides i un joc atractiu i sobretot joc efectiu. Girona 1, Barça 4 i Salmurri un altre bon partit dels blaugranes.
Victòria rotunda del Barça, superior gairebé en tot respecte a un Girona que es va veure superat. Pressió molt alta, intensitat sense pilota, recuperacions a camp contrari, verticalitat i ocasions. Fins a 20.
This day we start very concentrated, very focused.
Hem començat el partit molt concentrats, amb molta intensitat. Hem pressionat molt amunt. Sabíem que si ho fèiem els podríem posar en dificultats. I així ha pogut arribar el primer gol que ha marcat en la Min, que ha pressionat molt. Aquest era el nostre objectiu i crec que ens hem merescut la victòria.
Both the win and also the result.
Flick content i en tenia motius. La Mina estel·lar, amb dos gols en pràcticament mitja hora. Continua l'idili de Dani Olmo amb el gol. La seva lesió, juntament amb l'expulsió de Ferran Torres en vermella directa, les úniques notes negatives d'un partit que també va tenir en Pedri i el seu gol un dels elements destacats.
No va tenir protagonisme al marcador, Robert Lewandowski, però en canvi sí que estava d'enhorabona.
Ahir va jugar els seus 100 partits oficials amb el Barça. Per cert, 63 gols en aquests 100 partits. Celebració al vestidor. Ter Stegen, com a capità, li va fer entrega d'una samarreta commemorativa i ell va adreçar unes paraules als companys d'equip.
Estos partidos como hoy no solo en la Liga, pero también en su
justicia. Per tant, Lewandowski sense braçalet, encomanant a la resta dels seus companys a fer partits com aquest, no només a la Liga, sinó també a la Champions.
Doncs a veure si és veritat, aquests partits de Champions que comença dijous amb el debut amb el Mónaco. L'altra cara de la moneda, però del duel català de la Liga, el Girona.
El plan de partido no ha salido bien. No hemos encontrado dónde poder hacerles daño. Han sido muy superiores.
El Girona, que s'ha de refer dels 4 gols encaixats ahir, perquè sense gaire temps arriba la setmana somiada, la del debut a la Champions, i l'equip Eduard Solà, que viatja ja demà mateix cap a França.
Sí, amb la idea de passar pantalla de la derrota d'ahir contra el Barça, això sí, amb Mitchell analitzant el perquè de l'1-4. El Girona no va tenir opcions ahir a Montilivi contra un rival nivell Champions i demà passat arriba la Champions de veritat. Debut a la Lliga de Campions, el Parc del Prínceps contra el PSG de Luis Enrique. Demà dimarts l'equip s'entrenarà encara a la ciutat esportiva de Girona al matí i després marxarà cap a París. Ahir Mitchell va tornar a insistir que la prioritat és la Lliga, però que s'han guanyat el dret a gaudir d'aquesta Lliga de Campions.
Nos ganamos el derecho a soñar con un partido como el del miércoles, lo vamos a poder disfrutar, lo vamos a competir de la mejor manera. A día de hoy creo que el objetivo, creo no estoy seguro, el objetivo número uno del club es la Liga, pero evidentemente es una competición que nos hemos ganado el derecho a estar en ella y a competirla de la mejor manera.
El Girona recuperarà Oriol Romeu, que ahir no va poder jugar per la clàusula de la por contra el Barça, i podria ser que també hi ha Ángel Herrera.
Doncs tot això al voltant del Girona. Ja sabeu, per cert, que l'última actualització de l'app de Catalunya Ràdio incorpora la geolocalització i que automàticament podeu escoltar la informació esportiva, per exemple, de les comarques de Girona, Tarragona i Lleida, si la connexió es fa des de les comarques d'aquests territoris. És a dir, obriu l'app i a la pantalla principal sortirà un enllaç que posa connexions territorials. I demà mateix el Madrid serà qui entrarà en acció a la Champions. Els blancs reben l'Stuttgart i avui ha parlat a la prèvia el tècnic Carlo Ancelotti, que ha acabat la roda de premsa així.
Gràcies per preguntar-me per Stuttgart, que és la primera pregunta.
La primera pregunta, l'última, era de la roda de premsa, la primera sobre el rival, perquè realment el tema de la roda de premsa d'avui, tant d'Ancelotti com de Carvajal, ha estat més aviat el gest de Vinícius que va fer aquest cap de setmana fent callar l'afició de la Real Societat. I això abans de debutar a la Champions, com dèiem, Sergi Martínez.
Un debut a la Champions de l'equip que ha guanyat més trofeus de la màxima competició europea i que per Ancelotti és tornar a la competició fetitxe. Per tant, significa tornar a la il·lusió.
La il·lusió de sempre, la il·lusió que nos lleva a esta competición, donde este club ha sido protagonista por mucho tiempo, sigue siendo protagonista. Entonces, es lo mismo de siempre, es una competición especial para nosotros. Como siempre, intentaremos de competir hasta el final.
Com deies, el tema principal de la roda de premsa ha estat el tema Vinícius. El tècnic italià ha defensat el davanter brasiler després de la seva poca esportiva celebració a Sant Sebastià.
Lo de Vini és una reacció a una acció que és molt mala, molt fea. És una acció que passa i que ha passat moltes vegades. Un pito en el calentamiento, un insulto en el calentamiento, qui lo puede aguantar? No és normal, no és normal. Creo que nadie lo puede aguantar. Yo tampoco no lo podría aguantar. El hecho, puse el dedo a la nariz, es bastante normal por todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que menos fijarse en la figura de este joven y fijarse un poco más en lo que pasa en los estadios. ¿Por qué hacen esto con Vinicius? Porque creo que Vinicius es un peligro a nivel deportivo e intentan descolocarse del partido.
Ancelotti recupera Tchouaméni i Bellingham, que han estat presents en l'entrenament d'aquest matí. Qui no s'ha entrenat avui és Eder Militao, però sí que estarà disponible pel debut a Champions, ha afirmat Ancelotti. Amb els que segur que no podrà comptar són Alaba, Brahim, Camavinga i Ceballos.
Fa l'estàtua sota els pals, ara aixeca els braços, Puado!
Aquest és el nom propi de l'Espanyol del cap de setmana. Javi Puado, el davanter, s'ha convertit, Sergi, en el màxim golejador perico de l'estadi l'Espanyol.
El jugador del planter va marcar el primer gol al RSD Stadium el 21 d'octubre del 2020 davant el Mirandés. I amb el seu hat-trick davant l'Alavés va sumar 28 gols per superar la taula de golejadors Sergio García i Raúl de Tomás, tots dos amb 27, i així convertir-se en el màxim golejador del club a l'RSD Stadium. Un hat-trick especial perquè va ser el que podem dir hat-trick perfecte. Un amb la cama dreta, un amb l'esquerra i un de cap per liderar el seu equip cap a la victòria. Un Javi Puado que ara està pendent, però tranquil, de la seva renovació amb el club perico.
Bueno, jo ja ho he dit, que al final estic tranquil. És una cosa que hem de parlar entre el club i jo. Jo estic a casa, estic, com ho he dit sempre, al meu club. Així que, bueno, paciència, espero que tot arribi a bon port, però amb tranquil·litat.
Fem una pausa i quan tornem...
Us desitjo el millor per la propera lliga de 2024-2025.
El Baxi Manresa ha visitat el monestir de Montserrat. Què ha fet?
Catalunya migdia.
Ja arriba la nova edició d'un dels festivals de ciclisme més potents d'Europa amb un programa molt complet. Amb proves per al públic, zona expo, circuits demo i test de bicicletes. Mobilitat, food trucks, música, visita Sea Otter Europe i descobreix les últimes innovacions.
Vols liderar el futur? Comença avui. Durant 15 anys, GISDI ha marcat la diferència redefinint l'educació en negocis digitals. Fundada pel director general de Google, som la Business School número 1 per a empreses i headhunters digitals. A GISDI formem el talent digital que les empreses busquen. GISDI, l'elecció dels líders.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en mi, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre a la biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac Mac Mic, una producció de la Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I avui l'Ernest Macià no el tenim a l'estudi perquè el Baxi Manresa ha visitat el monestir de Montserrat. Ernest, i això per què ha estat?
Doncs per encomanar-se poders celestials per tenir una bona temporada, perquè evidentment no han pogut pujar amb el títol de la Lliga Catalana que hi van perdre, però el que sí que han fet és quedar a 2:15 a peus de la muntanya de Montserrat, a Monistrol, i pujar a peu amb el tècnic amb Diego Ocampo ha sigut una horeta i mitja de pujada fins al monestir, i allà ens esperaven els jugadors. Els jugadors no han pujat des de baix perquè, evidentment, estaven absolutament destrossats després de la, en fi, l'enorme desplegament físic de la final d'ahir. I un cop allà, doncs, han fet l'entrega de la samarreta dels 1000 anys del mil·lenari de Montserrat, la samarreta del Baxi Manresa. Per tant, no sabem si la Moreneta és del Baxi Manresa o no, però el Manresa és el club que hi està més a prop, a 20 minuts. Bé, al marge
tot això,
d'això...
Tot això, perdona, sí. Ernest, tot això em deies la visita especial del Baxi Manresa, del monestir de Montserrat, de la resta de la Lliga Catalana, la competició, i sobretot del guanyador.
Sí, doncs el guanyador, el Barça. El Barça no ha pujat a Montserrat perquè doncs aquesta setmana, avui té presentació de la Lliga ACB, tots els equips seran a Madrid, i aquesta setmana té Supercopa. Barça-Madrid dissabte, semifinals. Ahir a la Lliga Catalana, bé, el Barça va passar per sobre del Manresa a partir del segon quart, vull dir, realment es van fregar els 30 punts de diferència al tercer quart. El Barça va ser molt superior i vam sentir, bé, al part de constatar que els nous funcionen, que Juan Núñez dirigeix, que Kevin Panther puntua, que Justin Anderson intimida, que Chimés Emeto, doncs, promet, vam veure a Billy Hernán Gómez començant a parlar en català. Escoltem-lo.
Bona nit a tothom. Estem molt contents d'aquest partit. Jo crec que hem pogut jugar molt bé i mira, sigo en castellano, que estoy aprendiendo catalán poco a poco y espero que siga. Pero bueno, muy contento de poder ganar a este torneo. Para nosotros es muy importante. Muchas gracias a toda la afición y toda la gente que ha venido aquí a apoyarnos, la gente que está en casa. Muy feliz, muy contento, es mucho trabajo por delante. El fin de semana que viene tenemos otra prueba muy importante también.
Doncs ara, com dèiem, l'activitat se centrarà en la Supercopa i la Lliga CB, que no comença fins al 27 de setembre. La presentació d'aquestes competicions es farà aquesta tarda. I un darrer punt, el Ohio Post Lleida ha presentat l'atlet nord-americà amb passaport liberià, Thomas Broble. I avui han començat els Mundials d'Hockey Patins a Novara, Itàlia, en què les seleccions espanyoles, com és habitual, estan entre les favorites de la victòria. I aquest migdia, Montse Mira ha debutat l'equip espanyol masculí i s'ha acabat el partit contra França.
Sí, fa uns instants i amb empat a un. Ha marcat primer França, ho ha fet el jugador del Benfica, Roberto Di Benedetto, al minut 17 de la primera part. Tres minuts més tard ha fet el gol de l'empat al blaugrana Marc Grau. Espanya, amb 8 jugadors catalans, jugarà dos partits més en aquesta primera fase, contra Xile demà i contra Itàlia dimecres. La classificació servirà per determinar els emparellaments de quarts amb els equips de l'altre grup, que són Portugal, l'Argentina, els Estats Units i Angola. L'actual campiona del món és l'Argentina, l'europea Espanya. Per cert, aquest Mundial és l'últim de Guillem Cabestany a la banqueta espanyola. També avui comença el Mundial femení, de fet ho farà d'aquí molt pocs minuts, que també té l'Argentina com a campiona vigent. Espanya, campiona europea, debut a partir de les 3 contra Xile. El sistema de competició és igual que el del Mundial masculí i els altres equips del grup són Xile, Itàlia i Anglaterra. El d'avui és el primer partit de Sergi Macià a la banqueta de la selecció espanyola.
I el cap de setmana ens deixa també un nom destacat, el d'Àlex Palou, el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, ha tornat a guanyar la IndyCar nord-americana, el tercer títol, Marta García, en 4 anys.
Palou va firmar ahir en Nashville, en l'última prova de la temporada, una 11a posició que va ser suficient per endur-se el títol. Al pilot de 27 anys no li calia arriscar, en teoria en tenia prou, volem dir, per acabar 9è i encara va acabar més darrere, però se va veure beneficiat pels problemes mecànics del seu rival en la lluita pel títol. L'australià Bill Power va perdre 5 voltes per solucionar les irregularitats amb el cinturó de seguretat del seu monoplaça.
Vull donar les gràcies a tota la gent que ha treballat perquè jo pugui tenir aquest cotxe, des del primer al darrer membre, gràcies als meus companys d'equip. Realment ha estat un any fantàstic, estic molt orgullós i estic molt content d'haver pogut tornar el títol cap a casa.
Àlex Palou suma ja 3 títols de la IndyCar en els últims 4 anys, després que va guanyar també la competició al 2021 i 2023. D'esta manera, igual amb la triple corona, el nord-americà Sam Horney Jr., el màxim guanyador de la IndyCar és l'australià Scott Dixon, amb 6 títols.
Tadej Pogačar, que no competia des del Tour de França, ha tornat aquest cap de setmana a la competició. Isaac Vilalta, l'eslové, ha tornat, ha guanyat i ja pensa en el Mundial.
Doncs sí, sembla que guanyar sigui senzill i que sigui, de fet, l'única opció per Tadej Pogačar. Aquesta temporada ha participat en 8 proves, de les quals n'ha guanyat 6. l'Strade Bianche, la Volta, la Lieja, el Giro d'Itàlia, el Tour de França i ahir el Gran Premi de Montreal. A les altres dues va ser tercer, a la Milà-San Remo i aquest divendres setè al Gran Premi del Quebec. El proper objectiu a finals d'aquest mes, el Mundial de Zúric.
Guanyar aquí em dona un plus de motivació i un extra de confiança pel que ve d'aquí a dues setmanes. Ja penso en Zúric. Ara me'n torno a casa per preparar els últims entrenaments. Estarem a punt.
El pitjor resultat d'aquesta temporada, fixa't, ha estat una setena posició. De fet, Pogacar, ell tot sol, ha aconseguit més victòries que la majoria d'equips.
I a la Copa Amèrica de Vela, avui podem conèixer les dues embarcacions que es disputaran estar a la final contra l'Emirates. La competició Marcos García ja està en marxa.
Doncs sí, tenim en marxa la primera regata del dia. Com està la cosa a hores d'ara? Dominen per 4-0 els dos favorits, és a dir, l'Ineos Britannia per un cantó i el Luna Rossa per l'altre. Què passa? Avui tenim la cinquena regata d'un dels enfrontaments. S'enfronten la Lingui Suís, que en teoria té les de perdre, contra l'Ineos Britannia, que si en guanya una més, ja es classifica per la següent fase. Què està passant? Que amb condicions de molt poc vent al camp de regates del Mediterrani, davant del frontal marítim de Barcelona, els suïssos estan sortint molt millor. És a dir, que podríem tenir un 4-1 que faria que s'allargués la sèrie. Estan intentant competir, però és que estan tenint dificultats molt grans, fins i tot per arribar al final. Veurem com acaba aquesta regata després. El Luna Rossa italià buscarà la cinquena consecutiva de la seva sèrie, perquè a priori és això el que ha de passar, que Luna Rossa per un cantó i l'Ineos Britannia en principi són els que han d'arribar a la final.
Un apunt més, Marta, en aquest cas de futbol, Anglaterra avui ha començat el judici al Manchester City per possibles irregularitats financeres.
Un judici que enfronta la Premier League amb el club de Manchester i que podria allargar-se fins a 10 setmanes. El club anglès se'l jutja per fins a 115 irregularitats financeres que s'haurien comès entre el 2009 i el 2018, període on l'equip va guanyar 3 lligues. El mes de febrer passat la Premier va presentar l'acusació formal per haver trencat aquesta suposada regulació financera.
Fins aquí l'actualitat esportiva. Tornem a les 7 amb el Tot Costa, amb més esports. Ara seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.